és molt més rendible posar-la en lloguer que posar-la en venda, i això ho sap, vull dir, perquè això és una cosa general. Tothom que té un segon habitatge, o tothom que té això que li cau al, al pis dels, dels avis, ho, ho posa en lloguer, no, no, no es ven. Hi ha una qüestió, que jo crec que és la, la capdalt aquí, que és el tema de què genera que la rendibilitat del lloguer sigui tan alt pel, pel propietari. Genera que moltes, atrau moltes inversions. És a dir, inversions que haurien d'anar a sectors productius, sectors industrials, sectors de moltes menes, acaben anant aquí. Si una, si una empresa, ara mateix, i jo parlo d'un cas, per exemple, que conec i que és general, si una empresa ara mateix té diners estalviats, una societat té diners estalviats...
I surt millor comprar un pis per llogar-lo, que no pas posar-lo a...
Evidentment. El que li diu l'assessor fiscal és, miri, ara mateix amb la inflació que hi ha, tenir-lo al banc es perdrà diners, es perdrà cada dia diners, i per tant faci vostè una inversió. A veure, qui inverti, en qui inverteixo? Hi ha alguna empresa que no sé
però
què...
Però fixa't el que m'estàs dient.
Una... No, compra un parell de pisos a Barcelona.
Sí, que les poses a lloguers d'11 mesos.
Però, Arturo, mira, però mira el que m'estàs dient, una empresa.
Sí, clar, clar. Qui té capital? Iba, qui té capital? Vale. Qui té capital? És igual.
Vale, però és que, no, però és que una empresa això, no és el mateix que un petit propietari, o sigui, que un propietari
no.
d'un pis...
No, clar que
però
no.
Per això la llei, però per això la llei separa, vale. I tu deies, amb raó, i tu deies, genera una desigualtat entre el que té 5 pisos i el que té 6, perquè la, el teu pal s'ha posat en el 5, és veritat, però si el poses al 6, passa el mateix, i si el poses en 8, passa el mateix, diguem-ne.
Sí, però jo crec que això hauria de ser... Sí, però això hauria de ser escalat, com és escalat qualsevol altra política que penalitza la renda.
Fem tres topalls,
doncs. No, o sigui, no és el mateix ser BlackRock que tenir 5 pisos que tenir un... L'únic que és... I sobretot, no és el mateix... segons a quins barris. O sigui, tu pots tenir un pis a Pedralbes de 2 milions d'euros i pots tenir 5 pisos al Gòtic de 2 milions d'euros.
Sí, sí.
No, i després hi ha una altra cosa.
I la rendibilitat de la Torre Pedralbes de 10 milions d'euros, ja t'asseguro jo que està molt més garantida.
És molt interessant aquest punt, només per dir una cosa amb el que diu la Iva, que el propietari que algú considera que és petit propietari i algú considera que és un gran tenidor de 5 pisos, és cert que si nota la pressió de no sortir-se'n amb aquells 5 pisos i el posa a la venda, probablement qui el compri
aquest sí que no tindrà escrúpols.
Qui serà?
100%. Jo el que dic
llavors és... La pregunta és si aquest petit tenidor o gran tenidor al límit dels tenidors comença a deixar anar alguns dels seus pisos perquè considera que és un la circumstància, o sigui, per la societat és bastant millor que la tingui el dels 5 pisos que no el que acabi en mans del 150.
El mercat estava més equilibrat fa 10 anys que ara.
Jo per acabar l'argument, jo el que dic és que com que la rendibilitat és tan alta en lloguers i a més en un tipus de lloguers molt concret, el que estem fent és, així es fa l'especulació. Per això puja molt el preu. Perquè, clar, com que atrauen moltes rendes, ja no estem parlant d'aquí, estem parlant d'inversions internacionals, i això passa a totes les grans ciutats que estan al món, I, per tant, com que atrau tant, clar, pugen molt el preu, perquè són capaços de fer-se amb tota l'oferta i controlar l'oferta.
I després hi ha un altre factor, que sempre parlem de turisme i no parlem d'un altre factor que pot ser mínim, però no tan mínim, i que tensiona moltíssim el mercat de la vivenda a ciutats com a Barcelona, que són ciutats on molta gent vol anar a viure, que són
els treballadors estrangers.
Els exes i sobretot els migrants digitals. Sí, 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 amb sous extraordinaris, sí. impossible de competir.
Ja no són quatre,
I que no són quatre. A Barcelona n'hi ha molts.
El Baños n'ha parlat molt en el seu últim llibre, quan deia això de que hi ha una indústria al voltant dels expats. Sí. Ja no per una qüestió, diguem-ne, de l'habitatge, sinó també la indústria de tots la resta dels elements, perquè condiciona el barri a un nivell dels comerços, al nivell dels serveis del que reclama aquest grup de població, i per això, i fins i tot a nivell lingüístic, és a dir, un barri es transforma radicalment perquè apareix un grup de població enorme, amb una capacitat econòmica molt important.
Hi ha alguns barris a Barcelona on ja s'escolta moltíssim anglès a les terrasses.
I francès.
Crec que s'assumen...
I no de guiris, per entendre's.
No de turistes. No,
s'assumen molts factors, més menys habitual. S'assumen molts factors, tots ells, en detriment de la capacitat de la població autòctona per poder pagar doncs un lloguer. No, jo l'únic que volia que quedés clar, o sigui, jo entenc, Iva, que no és el mateix un propietari de 5 pisos que un propietari de 100, no? Tampoc és el mateix aquells propietaris que tenen pisos buits, que també s'hauria de parlar dels milers de pisos buits, de com s'incentiva que efectivament es posin de lloguer, fins i tot plantejant qüestions de sancions. O sigui, ja hi ha impostos dels pisos buits, però hauríem de parlar en un cas d'emergència de si podria ser sancionable o no podria ser sancionable. L'únic que crec, i la Carla volia anar, o entenc que volia anar per aquí, és que una persona que en aquests moments tingui 5 pisos en propietat està molt lluny del 25% de vulnerabilitat, sí, sí.
Ah, no.
Que està enquistat en la nostra societat. No és una persona que tingui un problema adquisitiu ni parlant, que tingui problemes per pagar el seu habitatge.
Estem parlant de persones que són privilegiades, per descomptat.
Però això, o sigui, aquesta és la barrera que crec que ha de quedar clara.
Però tot i així, tu estàs parlant de persones privilegiades i insisteixo molt que la llei no distingeix entre un ventall de propietaris que agafa moltíssims casos, que si tu veus una persona que, escolta'm, a mi, jo hereto una escala d'un edifici antic del gòtic i a vegades em convides, eh?
Sí, sí.
Però si comences a mirar la tipologia de propietaris, hi ha molt propietari als quals seria molt més fàcil donar-los garanties i no només castigar-los, perquè no tots els propietaris són iguals. Això és el que m'ha
referit. Però també hi ha beneficis fiscals per posar molts, aquests pisos a lloguer, exemple. Moltíssims.
Però el que no hi ha és, sobretot, garanties de recolzament de l'administració. És a dir, a les polítiques que s'han començat a fer i que alguns ajuntaments fan millor que d'altres, de garantir els contractes i d'acompanyar a propietaris i a llogaters, en comptes de dir, tu com que ets un propietari segur que ets una mala persona i escolta, si el teu llogater ha de deixar de pagar perquè és una persona vulnerable, assumiràs tu el seu cost, quan aquest cost l'ha d'assumir l'administració pública, perquè el propietari no té per què assumir el cost de les persones vulnerables que efectivament necessiten un acompanyament. És a dir, si aconsegueixes trobar un punt en què l'administrador acompanyi a les dues parts, probablement afavoriràs molt més l'entrada de propietats en el mercat de lloguer i no trobaràs amb aquest 60% de caiguda d'oferta en una ciutat en la que efectivament els preus estan disparadíssims.
Jo sempre penso com en dues converses del meu entorn, no? La primera és de fa, la que teníem fa uns quants anys amb els meus pares, quan amb els meus germans parlàvem d'habitatge, no? I ells sempre ens deien una frase, com, deien la vida, suposa, tu gastes en menjar, tu gastes, no, el lloguer és una despesa que tu has d'assumir que forma part de la vida, no? Pagar un lloguer. Clar, i nosaltres dèiem aleshores i hem acabat tots, no? En la mateixa manera, sí, però una cosa és que tu tinguis una despesa i una altra cosa és que aquesta despesa se t'emporti tot el teu salari i t'impedeixi estalviar i t'impedeixi arribar d'una manera digna a final de mes, no? I això és l'habitatge avui, un factor de desigualtat evident en la nostra societat. Per què? Perquè, hi ha una diferència abismal si algun dia de demà els teus pares o els teus avis o algú et pot dir, mira, aquest pis el tens aquí, no pagues lloguer. Diferència abismal que estem parlant de que és com deixar d'ingressar o deixar de gastar 1.000 euros al mes, més o menys. Canvia la vida. Sí. Després, la possibilitat injustíssima de tenir uns pares que en un moment donat et puguin ajudar amb una entrada d'un pis, perquè sense una... És impossible que estalviï de la nostra generació. No, espera, que ara a poc a poc aniré estalviant i tindré 80.000 euros per posar d'entrada, i quan tingui els 80.000 sí. Ja tindré, no sé, 80 anys i ningú ja m'estarà hipotecant. Amb la qual cosa...
I els pisos estaran ja encara a un milió.
Amb la qual cosa... De mitjana. Sí, amb la qual cosa és un factor de desigualtat, evident. I aquí vaig a la segona conversa que jo sempre penso que és un tema en el que confesso que amb els meus amics hem tingut moments de dir, s'ha acabat. No es parla d'això perquè és un bucle i a més que acabem bàsicament, no? Uns quants emprenyats i llavors dius, però a mi són converses que em semblen molt reveladores perquè tenen a veure amb una generació que va créixer pensant que si feia les coses d'una determinada manera en una societat on el pacte social tenia un sentit ells podrien tenir una vida determinada i això que s'ha trencat en molts aspectes, per mi l'habitatge és segurament la més evident, la més visible, no? Perquè ens hem trobat en el llarg d'aquests anys en què molts efectivament han estudiat com havien d'estudiar, han tingut les carreres que han tingut i han tingut situacions familiars més o menys dramàtiques en alguns casos, altres que amb feines bones no poden pagar-se segons quins lloguers perquè estan caríssims, que no poden accedir a comprar un habitatge perquè potser els pares, per molt que ells ho hagin fet molt bé, els pares doncs escolta, no són gent que tingui 50 ni 60 mil euros al banc, no? I a mi em preocupa en aquest context d'un trencament d'una espècie de pacte que hi havia la sensació de que la política no ho estigui sent capaç de resoldre i que no sé ni tan sols si ho està entenent, perquè tinc la sensació que la dreta, que ja com m'ho estic emportant un altre terreny, però que hi ha moviments a diferents llocs del món que diuen, mira quins bojos i quines coses diuen, i jo tinc la sensació que hi ha coses que han entès i que hi ha condicions materials de vida que entenen que les han d'anar a tocar i que les tenen que abordar, i que l'esquerra, que no dubto que no hi cregui, i la mostra és que hi ha hagut una alcaldessa com Ada Colau, que sens dubte estava preocupada per l'habitatge, però veus després del seu mandat com està Barcelona. Això s'ha resolt, perquè és un problema dificilíssim de resoldre.
La resposta és no.
La resposta és no. I llavors a mi hi ha una cosa que també ens portaria com a un altre lloc, no? Però que em fa gràcia com anem escoltant la dreta, que entén com operen determinades coses, repetint els panuels, els comunistes i els perills del comunisme, i realment a les coses que ens passen a la nostra societat... no tenen a veure amb els perills del comunisme, tenen a veure amb un sistema que s'ha portat a un extrem, el neoliberalisme ha portat a un extrem, que la Iva deia abans, el mercat estava més equilibrat fa 10 anys que ara, la societat estava més equilibrada, la vida estava més equilibrada, les desigualtats en les que vivim avui, que a més tothom dona per fet que si no es canvien només s'eixamplaran, a mi em semblen insostenibles.
Jo crec que en aquesta conversa que deia la Carla Turró respecte a la generació, quan tenen converses sobre com et van les coses, sí, i tal, el salt mortal que hi ha entre tenir la fortuna d'un pis de la iaia,
sí,
i no tenir-lo,
no,
una generació que senzillament han fet exactament el mateix, han estudiat el mateix, han anat a la carrera al mateix lloc, potser tenen una feina molt similar, el salt
increïble
que suposa que, bueno, és que estem vivint a la casa de la iaia que l'hem reformat, i no tenir això, és definitiu. Llavors, efectivament estem d'acord, no sé si l'administració què hi ha de fer, què pot fer i que no, però és evident que no és permissible, perquè el missatge públic és depèn de la fortuna, és a dir, no depèn de la teva capacitat, del que puguis fer i el que deixessis de fer, no, depèn de que, mira, tens una àvia que ha viscut més o menys, i que tenia un pis de propietat o no el tenia.
Exacte, que tenia el pis de propietat. Clar, o no.
Aquí el punt de partida és la crisi del 2008, que és quan es trenca el que deia abans, l'ascensor social, aquella concepció que diu la Carla, i ho comparteixo, no?, que costa molt de pair a la nostra generació, de dir, has fet tot el que et deien que havies de fer, no? Has treballat o has estudiat per poder emancipar-te, i veus que és impossible. És que no pots, és que per molt que estudis, els salaris són els que són, els llocs de treball són els que són, la precarització ha vingut per instal·lar-se a les nostres vides, no als 20 o als 30, sinó als 40, als 50 i als 60, i no veus una llum al final del túnel. Aquesta precarització va a més, perquè després, quan va irrompre la pandèmia va irrompre sobre una societat que no s'havia recuperat ja de la precarització de la crisi del 2008. Va ploure sobre mullat. I aquí és veritat que hi ha polítiques que, per molt voluntaristes que siguin, no estan podent anar al moll de l'os.
I acabo només amb una cosa. Vaig a la publicitat i de seguida canvio radicalment de tema, anem a veure Vitor Roque, a veure què diu.
Que no té problemes.
Ara estàvem parlant d'una cosa gravíssima, que és el del lloguer d'habitatge. 1.171 euros de mitjana a Barcelona. Però és que, lamentablement, quan estem parlant del preu de l'habitatge, en realitat estem parlant de la capa encara més ben posicionada, perquè hi ha una segona part. Que és la de les habitacions.
Home.
Vull dir,
sí.
Estem parlant dels que poden arribar a pagar 1.171 euros a Barcelona.
Clar.
Que ja és una xifra molt alta. Però és que hi ha una quantitat enorme de població que paga 600 euros per viure en un tros d'habitació sense finestra a l'exterior, que, bueno...
I gent amb 40, 50 anys.
Però quant de temps portem parlant d'això?
Sí.
I quan s'ha multiplicat el pressupost de la Generalitat o del govern espanyol en inversió en vivenda pública? Perquè d'acord que no és per demà, però és que ja portem 10 anys, d'aquest debat.
Però, perdó, ja està ja callos. Mira, m'està escrivint una amiga dient sobre això, dient, vull trucar per intervenir.
Telèfon de l'Udits.
Sisplau, dona'm el micro.
No, que ens ho col·lapsen, eh?
No, però és que és veritat que és un tema, i també et diré que una cosa que sí, és veritat que és molt complexa, però una cosa que sí que es podria fer, i s'ha de fer ja, és començar a mirar amb lupa i a posar ordre al tema dels lloguers temporals, perquè és un escàndol, i només fa falta entrar a qualsevol dels portals d'anuncis per veure que el que més et trobes avui són lloguers
temporals. I això és ràpid, és apedaçar una llei que va deixar un forat com una casa de pagès.
Un quart d'onze, un moment.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
I Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Soc Carme Ruscalleda i per Nadal us recomano el meu nou llibre de receptes, La paella poblana. Un llibre amb els plats de la cuina més nostrada i per anar més enllà, amb receptes innovadores i amb inspiració d'arreu del món. Perquè agafis la paella poblana a la cuina i a la teva vida.
Ja a llibreries, La paella poblana, amb Carme Ruscalleda, editorial Ara Llibres.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, al Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1. Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica, imaginem-nos.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons i ben aviat de pollastre, més verdures perquè els puguem menjar cada dia i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
Comencen les rebaixes de Wala a tot Catalunya. Fins al 50% en primeres marques. Wala, Nike, Wala, Adidas, Wala, The North Face, Wala, i moltes més. Wala, les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. Ara també a Sant Pere de Ribes. Obrim el diumenge 31, excepte Tarragona.
RAC 1 i Club d'Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu el sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ara en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen ara 3 minuts d'un quart d'11 del matí. Avui acompanyats de la Sara González, de l'Arturo Puente, l'Ivan Guerra i la Carla Torró, la penúltima tertúlia d'aquest 2023, i passant per un dels llocs que és notícia avui, que és aquest entrenament obert, com és habitual en aquestes festes de Nadal, davant dels criatures, que són els grans protagonistes, entrenament del Barça. Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Ets el Johan Cruyff, no?
Soc al Johan Cruyff, que és on es farà aquest tradicional entrenament de portes obertes per les obres del Camp Nou, i comença ja a haver-hi gent, comença a arribar ja la primera aficionats aquí al Johan Cruyff, a la graderia buscant el sol, perquè a la zona on no toca el sol, la veritat és que passa airet i fa bastanta fresca. S'han exhaurit totes les entrades, els preus anaven entre els 3 euros i els 6 euros, bàsicament preu per socis i preu per no socis, i tots els diners que recaptin en la jornada d'avui aniran destinats al projecte Robots de la Fundació Barça, que són uns robots que avui també els veurem sobre la gespa, que permeten connectar els jugadors del Barça amb aquells nens que estan en hospitals que no poden venir a aquest entrenament i poder tenir una alegria així.
És dia de protagonisme infantil, no?
És dia de protagonisme infantil, però també hi ha gent gran que
boomers.
Ve. No, ja hi som. Exclusiu
ja ens estem queixant dels boomers sisplau, abans de començar.
Està de tot arreu.
De fet, ara, si miro al meu voltant, veig més gent gran que, més petits.
O sigui, perquè jo estava pensant en la típica pancarta feta a casa la nit abans i aquests suposo que no la porten. Els crios sí que la deuen portar, que avui, per mi, a banda del protagonisme infantil, que ja veig que no tant, segurament l'interès és veure Vitor Roque, no?
Sí, serà el gran protagonista o un dels grans protagonistes. Ahir tot just va fer el primer entrenament a les ordres de Xavi, es va presentar, va conèixer els seus nous companys i avui serà la segona sessió d'aquest nou fitxatge del Barça, serà un dels grans protagonistes. I ara que deies això de la pancarta, m'ha fet molta gràcia, aquest sí. ja no era nen, passava jo crec del 16, 17, 18, bueno. Una nova modalitat de pancartes que és comprar una pissarra de color blanc i així pots anar canviant el teu missatge.
Clar, perquè així no, per exemple, si vols van a samarretes a jugadors diferents, no cal que portis 6 pancartes, no?
Si passa a tu, doncs borres el nom del jugador en qüestió i em poses un altre.
He vingut només per tu des de Tàrrega, no? I vas canviant el nom cada vegada, està bé. Em sembla una estratègia brillant. Sobre l'entrenament en si, comença què, a 2:15 o...
Comença a les 11.
Ah, a les 11,
comença
val.
Comença a les 11, la durada dependrà una mica de qüestions tàctiques del que acabi decidint Xavi. A la gespa ja està preparada tota la qüestió tècnica, hi ha 4 porteries petites, tres grans, també algunes cintes de força, veurem si va puntual, en principi si a les on han de sortir els jugadors aquí sobre la gespa del Johan Cruyff.
I van tots? Representa o hi ha algú de vacances o mig de vacances?
No, de vacances no hi ha ningú, el que passa és que sí que hi ha els jugadors lesionats, que són Íñigo Martínez, Pedri, Marcos Alonso, Gavi i Ter Stegen, que aquests futbolistes no els podrem veure. Veurem si Íñigo Martínez, que és el que està millor, el que té més números de tornar aviat, si fa alguna part amb els seus companys o fa alguna activitat al marge i també el poden veure, però en principi aquests 5 futbolistes avui no seran sobre la gespa.
Robbie Williams, ara de fondo. Rock DJ, eh? Hosti, noi, quins records. 10:21, deixa'm saludar, em permeta'm un segon, Laia, el company de Mundo Deportiu, el Ferran Martínez. Què tal, Ferran? Bon dia.
Què tal, bon dia, com esteu?
No, home, pendents de Vitor Roque estem.
Sí, home, tots igual, eh?
Estem tots igual.
Quina expectativa s'ha creat, eh?
Sí, noi, hi ha una mena de... No sé si hi ha Vitor Roque mania, encara això és massa d'hora.
Home, no sé si Vitor Roque mania, però vaja, que estem inflant el globus i com esclati, farem mal tot.
Ai, calla, un tigrinyo.
Un tigrinyo, ahir escoltàvem el Tu diràs, el director esportiu que el va fitxar l'Atlético Paranaense, estava dient literalment que era que l'havia fitxat a Ronaldo, el fenómeno.
El fenómeno, el Nazario, sí, sí.
El Nazario, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, tu l'has vist, l'has estat seguint o no?
A veure, jo l'he vist, doncs, com l'hem vist una mica tots pels vídeos, i a partir de que el Barça el va fitxar, doncs sí que el anàvem seguint més el seu dia a dia i tal. A més, desgraciadament per ell d'estar els últims partits, bueno, els últims mesos lesionat abans de venir al Barça, sí que va jugar 2 partits abans d'incorporar-se aquí al Club Blaugrana, però... Però bueno, és un futbolista que és que té 18 anys i és que estem fitxant aquí un futbolista que no té ni l'edat, per exemple, és més jove que Pedri, que Gavi, té una miqueta més gran que Lamin, que Marguiu, però ostres, que és un jugador tan jove que crec que s'ha de tenir molta paciència d'entrada.
Bueno, ara estava
el que
pensant...
passa que com tots aquests jugadors porta la llosa de que han pagat 30 quilos per ell, més 31 en variables.
Poden arribar a 60 milions d'euros per un nano de 18 anys. És que ara estava mirant perquè la comparativa, que ja m'imagino que serà difícil perquè és un dels millors davanters de la història del futbol, però que Ronaldo va arribar al Barça, oi que va ser la temporada 96-97, diria?
Ostres, ara em fas dubtar. No sé si el 96...
El 96-96, m'ho confirmen. M'ho confirmen 96. 96-97. Llavors, ell és nascut el 76, al setembre. Per tant, arriba amb 19 anys al Barça. Havent passat pel PSV Eindhoven abans.
Que potser... això em sembla significatiu.
Ara, és el que t'anava a dir. Sí, digues.
Així em sembla que... Perquè ja ha provat que és el futbol europeu.
Exacte.
Ja va fer una gran temporada a Holanda. Romario, de fet, abans de venir al Barça, també passa pel PSV Eindhoven.
Sí.
Però el salt del futbol brasiler a l'europeu és important. És molt important i s'ha d'adaptar a una nova cultura, a una nova cultura futbolística. Per ell canviaran moltes coses de cop i volta. Sí que és veritat que ell està acostumat a jugar a grans escenaris, perquè a Brasil el futbol també es viu amb molta passió i els estadis doncs també s'omplen i hi ha milers i milers i desenes de milers de persones, i ha demostrat que amb això no té pressió. Però vaja, també hem vist casos de futbolistes que han fet grans partits a primera divisió a Espanya mateix, i després quan han vingut a jugar amb el Barça, doncs la samarreta blaugrana pesa més que qualsevol l'altre.
Sobre el personatge, com ens hem d'imaginar? És un golejador, és un nou nat, diguem-ne, és un que ha de fer un tipus que s'ha d'inflar gols?
És un nou nat, no sé si s'ha d'inflar gols.
Ja, que s'hauria de...
se'l fitxa per això. Va. Perquè és un golejador, i des del club et diuen que és com que fins i tot estan satisfets que vingui ara, perquè pugui fer com una mena de transició amb Lewandowski, que pot ser un bon mestre per ell, si el polonès doncs té ganes de ser-ho, i que això també s'ha de veure. Però bueno, que de moment sí, és un futbolista que està cridat a ser el nou davanter centre de la selecció de Brasil.
Ara has citat Lewandowski. Crec que s'asseuen al costat al vestidor, vaig veure alguna foto, no?
Sí, s'asseuen entre Rafinha i Lewandowski.
Se sap alguna cosa de la relació, veient que Lewandowski és el centre de la diana ara mateix del Barça, no?
Sí, bé, no, jo crec que del primer dia no es va... De moment, cordialitat, sí que és veritat que Lewandowski ja per si no és un tio massa efusiu, és un tio fred, però vaja, ja vam veure que Lewandowski va tornar un dia abans que la resta. No sé si és perquè també tothom parlava de Víctor Roque i això ja el va esperonar a dir, vinga va, comencem doncs un dia abans, i perquè s'ha de recordar que Lewandowski des de finals de setembre, o sigui, octubre, novembre, desembre, ha fet 3 gols amb el Barça en totes les competicions. 3 gols.
Sí. No, és un problema gran ara mateix, la qüestió de Lewandowski. Per cert, dorsal, Víctor Roque, quins hi han disponibles ara mateix?
Apunta el 19.
Home, és com el segon dels golejadors, no? Hi ha el 9 i després el 19.
Per començar està bé. Per començar jo crec que està bé. Hi ha el 10 lliure, recordem, però vaja, ja sobre si li poses el 10 al nanoquet.
No fotis. Ja es va fer, ja ens vam equivocar, em sembla, en el seu dia.
Amb Ansu Fati,
posant-li el 10.
Estic d'acord.
Sí. Però millor el 19 i anem fent. Que per cert,
19 i mica en mica, exacte.
Laia, no sé si hi ha tenda al Johan Cruyff, si es poden vendre samarretes, no sé si tenen la Laia per aquí. I si hi ha samarretes ja de Víctor Roque o coses així, o no?
Sí que hi ha paradetes a l'exterior on es poden comprar samarretes i altres elements de merchandatge, però no et sabria dir, després m'hi fixo, si hi ha samarretes de Víctor Roque.
Home, s'ha d'anar ràpid, però és que el problema és que és aquest que no sabem el dorsal encara, no?, oficialment.
Clar, el dia 3 ha de ser presentat, aquesta és la voluntat del club, veurem si aleshores sortim ja de dubtes o no, que hauria de ser que sí, perquè si tot va bé el Barça compta ja amb ell pel partit del dia 4 a Les Palmes. Dic si tot va bé perquè primer ha de ser inscrit per la Lliga, en principi, però la patronal ja té tota la documentació i no hi ha d'haver-hi cap problema perquè Víctor Roque sigui inscrit com a nou jugador del Barça, però ja sabeu que tot això del fair play doncs a vegades s'acaba embolicant més del compte.
Ara ja estem amb Michael Jackson,
Avui el programa va de boomers, la música.
Sí. Està dedicat
no
a aquesta gent.
No volia dir.
Lewandowski balla a Michael Jackson, ho sabem això, hem vist vídeos de Lewandowski ballant. Bueno, és igual, no entrarem.
Bundó, la botiga que hi ha aquí fora està tancada.
Oh!
Ho acabo de veure.
Per favor!
No hi ha samarreta a la venda.
Quin poc esperit comercial.
Però què és això? Home, que som catalans, que s'ha d'obrir.
Però això un boomer no ho faria mai.
Ara, deu ser algun jove que deu estar allà amb la botiga.
Com si el Barça no necessités.
Ara, home, de samarretetes, alguna cosa, que encara s'ha de fer cartes als Reis, aquestes coses. Bueno, deixa'm acabar, Ferran, només amb una pregunta, que a banda de Víctor Roque, a banda, que és evident que hi ha molta esperança també en el propi projecte, perquè al final és una de les incorporacions cares per un nano que només té 18 anys, però que a més hi ha aquest component de brasiler, que sempre a Can Barça, doncs bé, com que hem tingut tants i de boníssims de davanters, doncs sempre hi ha una esperança molt gran. Però hi ha la resta del mercat de fitxatges. A les últimes hores s'ha parlat molt de l'Aleix García, no?, el jugador del Girona. Sabem com està la situació?
Mira, per la informació que tenim, és un futbolista que agrada i que agrada ja des de fa temps al Barça, que el van seguint, però ara mateix, una mica el que comentava Laia, estan molt pendents de veure quin marge de fair play els hi quedarà. Ja. Perquè, clar, ha d'entrar la famosa palanca o palanca reciclada de Libero, no sé si recordareu que havien d'entrar 40 milions a l'estiu, que encara els estava esperant, i no se'ls espera en aquest dia i mig que queda d'any, i sí que Laporta està buscant alternatives a Dubai i està movent fils. Hauria d'entrar una quantitat molt gran de diners perquè el Barça pogués afrontar l'operació de l'Aleix García, perquè són molts diners de clàusula de rescisió. A Girona parlen de 20 milions d'euros, no sé si són tants, però vaja, serien una quantitat de diners que ara mateix el Barça difícilment podria assumir, encara que li entressin, no sé, 40 milions d'euros, perquè després recordem que el Barça no té la regla del fair play aquesta, no està 1, sinó que està 1-6, bueno, aquests rotllos del fair play que són més complicats, i el Barça necessitaria més diners dels que inverteix per poder inscriure aquest jugador.
Bé, doncs aquesta és la situació del mercat de fitxatges ara mateix del Barça. Ja n'hi ha un, que és Vitor Roque. Veurem la inscripció, que no trigui. El dia 4, com deia, assenyalat en el... O sigui, els pròxims dies assenyalats al calendari és dia 3, presentació pública, que en principi és això, no? No sé si està confirmat. El club no deu haver donat la confirmació encara, no, Ferran? O sí?
Sí, jo crec que sí que està confirmat.
Està confirmat, no? Laia, està confirmat,
sí,
el dia 3?
Sí, el dia 3, presentació.
Vale, doncs no tenia l'oficialitat. Ah. Doncs si ho diu el Ferran...
No, tampoc no ho té el Ferran. Llavors no tenim l'oficialitat. D'acord.
A nosaltres, a tothom ja ens han dit que el dia 3 és la...
Sí,
la
això sí, però oficialment no està...
D'acord, no hi ha un comunicat.
Oficial potser encara no, tens raó.
Però sí que extraoficial ho podeu donar per fet. Vaja, que el dia 3 serà presentat.
Perfecte, ho t'hi grinyo. I el dia 4, si tot va bé, a jugar. Bé, Laia, qualsevol cosa ens dius, si veus samarretes, més pancartes que s'esborren i que es tornen a escriure, cosetes d'aquestes ens anirà bé. Una abraçada, fins ara.
Fins ara.
Encara estem amb Michael Jackson, per favor. Ferran Martínez, una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, Xavi, bon any a tots.
En punt 2:15 del matí, anirem acabant. Algun comentari sobre el Tigrinho que volíeu afegir?
Jo és que a mi, sincerament, el que em fa, o sigui, més coses que tinc la sensació que com que hi ha un problema de falta de gol, no? Llavors diuen que Lewandowski necessitem, no?, competència, que vingui algú altre. Jo no sé si el problema de Lewandowski és de competència, ho veurem en tot cas en les properes setmanes, que de sobte es motiva i tal, però jo crec que el problema de Lewandowski és un altre, que m'ha fet gràcia perquè l'ha dit l'Arturo quan hem entrat, perdó, ara puc dir-ho així, micro obert,
sí, ara és que ho va dir, ho va dir quan el vam fitxar, em sembla, el primer comentari,
perquè va riure de mi, perquè jo no en sé gaire de futbol, per no dir, no sé absolutament res de futbol, però jo vaig dir, aquest senyor no és una mica gran, pràcticament mai, i jo només vaig mirar l'edat i vaig dir,
no, la primera temporada no va estar mal, vull dir que...
Sí. No, va estar bé, que jo crec que l'Artur, així, amb aquesta cosa que té quan parla del futbol, que a mi fa gràcia, no? A micro tancat, que és gran, no? Lewandowski igual té un problema, que és que, bueno, que, ja que sí, que s'ha fet gran, i després que Vitor Roque, jo crec que estem tan necessitats d'emocionar-nos i d'alegries, que de sobte aquest xavalet de 18 anys diem, és la gran estrella de no sé què, veurem, la perquè pressió, és que al final...
La situació de depressió del culer, ara mateix és una mica...
No té a veure gaires clubs al món, i gaires cultures al món que paguin 60 milions d'euros per un xaval que a més que ve de ser golejador a Brasil, que no sé què, i que diguin, bueno, paciència, ja veurem.
És un noi que fa 2 anys que van fitxar, fa 2 anys que l'estem esperant.
No, vull dir, i que, bueno, paciència, ja moria, no li pressionem al xaval.
És cert una cosa, sobre això ara que comentàvem la comparativa amb Romario i amb Ronaldo, dels que ens en recordem que van passar per Europa, en aquest cas a Holanda, el PSV Eindhoven, abans d'acabar el Barça, que és que s'està imposant aquesta teoria ara més habitual, que es fitxen brasilers i argentins cada cop més d'hora, es porten en els clubs i a veure si surt,
a veure si surt el meló, no?
Exacte, el cas de Vinícius va ser així, va arribar al Madrid amb 16 anys, Endrick, que em sembla que està a punt d'arribar, no?
Sí, que abans es deia sempre que havien de passar per un altre club
ara, no? Mira, hi ha una llista aquí a l'Esport que han fet aquest mateix estiu, aquest mateix mercat, Vitor Roque pel Barça, el Manchester City ha fitxat Berri per 25 milions, el PSG Gabriel Moscardo per 25, Lucas Beraldo per 15, el Chelsea ha fitxat una quatrió que es diu Kendry Páez per 10 milions d'euros directes des de Sud-amèrica fins a la competició europea.
Parlant de mercats inflacionaris.
Sí,
també hi ha una cosa molt evident, que és que Vitor Roque és un nou, o sigui, és un davanter centre, davanter centre pur. Lewandowski, que és una persona que pràcticament no entra a les rotacions, deixarà de jugar perquè jugui Vitor Roque. Vull dir que Vitor Roque també veurem quina presència té en els partits i què passa. No sé. Jo, en tot cas, mira, em fa gràcia que la setmana passada parlàvem de... Com parlàvem del Nadal.
Sí, sí.
Te'n recordes la frase aquella tan bonica que va dir el teu entrevistat, que deia els avis són, no, el...
Sí, sí. La garantia de la continuació.
La garantia de continuació, diguem, sí. No sé què. Jo ara quan penso en aquestes coses dels entrenaments, encara que no hi vagin nens, els pocs nens que hi hagi, són aquestes coses que dic, mira, a mi m'acaba agradant també el Barça per aquesta cosa que, més enllà de tot el mercat insuportable i moltes altres coses terrorífiques, tinguin aquesta cosa d'infància bonica del pare i de l'avi que et porten al camp, perquè a mi em connecta amb això també, tota. Amb el meu pare, amb la meva família i amb, sí, aquesta cosa com familiar de la continuïtat amb un club que, en fi, que a mi em segueix agradant molt, malgrat tot.
10 i 34, res, donem-ho dos minuts, ho rematem també amb temps d'actualitzar la informació, va.
RAC 1. Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinkas Zuckerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa, som viticultors, som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Saps on és l'autèntica màgia del Nadal? En un somriure que et canvia el dia, en compartir les crispetes més cruixents o en agafar-se de la mà ben fort vivint l'emoció del cinema a la pantalla gran de Finesa. Aquest Nadal regala la màgia del cinema amb les targetes Regal de Finesa. Demana-les al teu cine. Informa't a finesa.es.
Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc d'avets de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i els dibuixos fets de sorra en directe per Borja González. Reviu el conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 23 i 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 i 36 minuts, acompanyats de la Sara González, de l'Arturo Puente, de la Joan Guera, de la Carla Torró, i per tota aquella gent que potser s'hagi llevat ara, hem de fer una mica d'actualització, perquè si no... Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Per tota aquella gent que ens estigui escoltant ara, anem a actualitzar-nos. Què ha passat durant aquesta estona de tertúlia?
Doncs hem entrevistat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en aquest cap de setmana d'alta mobilitat i en ple operatiu especial de cap d'any. Tot i que ja han sortit de l'àrea metropolitana el 70% dels cotxes que preveien, Lamiel alerta que el moment més perillós de les carreteres serà diumenge a la tarda i posa el focus a la franja de 45 a 50 anys.
Per dir-ho d'alguna forma, els cinquantons, que seríem els boomers, potser perquè tenim unes capacitats i unes habilitats a l'hora de conduir, doncs que amb l'edat també minven, no? S'han anat deteriorant. Per tant, cal ser molt prudents i les tardes de diumenge és on se'ns acumula més sinistres mortals.
La Miel alerta sobretot del consum d'alcohol, de drogues o de psicofàrmacs que provoquen, diu, el 40% de víctimes mortals a les carreteres i també de la distracció amb el mòbil.
Tot plegat després d'unes setmanes on hi ha hagut problemes importants a la P7 i per això Trànsit analitzarà a principis de l'any que ve quines mesures s'han de prendre.
Sí, Ramon Lamiel insisteix que la P7 és una via d'alta capacitat amb un índex de perillositat molt baix, però el director del Servei Català de Trànsit admet que els accidents són un gran problema.
Els accidents són la causa principal en aquests moments que ens ocasiona més problemes i més congestió. Per tant, aquí, això ja ho parlarem a principis de l'any que ve, nosaltres hem de tancar el trimestre de l'any que ve on te donarem comptes de com ens ha anat després d'aplicar una sèrie de mesures i continuar aplicant mesures. Bàsicament, a l'AP7 el que necessita és endreçar-la, ordenar-la.
I encara relacionat amb la mobilitat d'aquestes festes, atenció als que tingueu vols pel cap de setmana de Reis, perquè la vaga que ha convocat Iberia podria afectar també vols d'altres companyies.
Sí, de fet, n'hi ha vàries que a vegades opera Iberia, com per exemple Vueling, que també podrien haver de cancel·lar vols. L'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, ha explicat al Via Lliure que si la vaga d'Iberia no es desconvoca, encara hi haurà molts més clients afectats i que més se'ls haurà de compensar.
Si realment s'acaba portant a terme aquesta vaga, sí, clar, segurament afectarà bastant més. Tots aquests vols que estan directament afectats per Iberia tenen que, a més, pagar una compensació, que sigui de 250, 400 o 600.
D'altra banda, segons expliquen fonts de Vueling a RAC1, estan treballant per saber com afectarà la vaga a la companyia. Asseguren que encara no ho tenen dimensionat, però que es posaran en contacte amb els clients afectats i que els oferiran o bé una opció alternativa o bé els tornaran els diners.
I finalment, hi ha hagut discurs de cap d'any del cap de l'oposició de Salvador Illa fa uns minuts. Ha demanat passar pàgina de la Catalunya dels últims 10 anys.
Sí, Salvador Illa ha fet un discurs breu i des del Parlament on ha fet un balanç molt crític de la situació actual a Catalunya.
Tenim una sequera i Catalunya no està prou preparada per afrontar-la. Estem a la cua en educació, si ens comparem amb la resta d'Espanya. No tenim les infraestructures que necessitem per generar prosperitat al nostre país. I, havent estat líders en matèries d'energies renovables, avui ens trobem a la cua d'Espanya. Aquest és el balanç real de 10 anys. 10 anys que hem de deixar enrere, 10 anys dels que hem de girar fulla.
Illa també ha reafirmat la voluntat de trobar llaços a Madrid que permetin el retrobament total, diu, entre catalans i espanyols, i també ha demanat compromís per fer avançar el país que es troba, diu, en una situació crítica de sequera.
Per cert, m'ho fan arribar des de la redacció, ho acabem de saber, els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí a Barcelona. Fets que haurien passat ahir al migdia. La policia va rebre un avís que deia que s'havia trobat el cos sense vida d'una persona amb signes de violència, segons acaben d'informar els Mossos d'Esquadra. Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Marina Arbós. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts i 3 quarts d'11. Bé, ara ho deixarem ja amb la Sara González, amb l'Arturo Puente, amb l'Ivan Guerra i la Carla Turró. Hola, Santi! Què?
Cara de felicitat.
Jiménez, hola, Malcom Otero, crideu hola, des de la distància. No. Ara de seguida exagrables. Què passa amb Tigrinho? Per què no? Què passa amb Tigrinho? Ja estàs enfadat, ja no...
No, estic enfadat.
Bueno.
Deixes...
Sí, home, seu, sí, seu, home. Què passa? Es treu la jaqueta, sí, tranquil·lament.
No, clar, no, aquí a...
I vull
puta
morra
estrojo.
Escolta, home, que morro que té.
Què passa amb Tigrinho?
Que no passa res encara. Però ja estàs posant-li pressió.
Jo?
No, ja estàs allà.
Jo?
Accions enviant a...
Exacte, i generant unes expectatives.
Un hype.
Culpa jo?
Diria un
hype. Però que no he pagat jo 30 milions per Tigrinho, eh?
No, 60.
60, ja.
61.
A veure, quan passa? Paguen 60 milions per tu, que et diguin pobret,
home,
com que no, eh?
No li posem pressió al xaval, que només val 60 milions d'euros.
Pobret, pobret, no seria.
Li hem arruïnat la vida.
Ja està.
Podríem fer... El nivell econòmic s'ha col·laborat.
Ha arruïnat la vida al senyor que es diu Vitor Roque. Per cert, deia la Torró,
senyor, no.
Bon noi. Està casat,
està
o no?
Està
casat la setmana passada.
Veus, que fort, 18 anys.
Pues un senyor.
I no és d'aquelles operacions que feien abans al Barça de Núñez, de fer casar els futbolistes perquè no
sabem... No, hi ha amor aquí.
Vale. Ja. Tu tens expectatives o no amb Vitor Roque?
A mi em sembla molt, un bon jugador.
Sí, eh?
Ara li arruinarem la vida.
Bueno, de seguida...
No, però clar, és que pensen que hem portat a Romario...
A... Bueno, home, però sí, és el paranaense que va dir que és Ronaldo el fenomen.
No saps ni de què color vesteix el paranaense.
Però ho va dir el senyor del paranaense, no?
Va, collons, ahir
va dir...
El senyor
del paranaense d'aquests
60 milions s'ha endut un pico, eh? No, dirà que no.
Ha caigut la grossa, allà.
Serà com Mateus Fernández, no?
És més a prop de Mateus Fernández o de...
No, és
bon jugador.
És molt bon jugador.
Perfecte.
Però també et dic, recordo que ara que parlaves amb el Ferran que venia a Sant Lluís, sí. No només Romario, Ronaldo, Ronaldinho, que va estar al PSG, Rivaldo, que va estar al Deportivo,
sí.
Vinícius i Rodrigo van estar al Castilla un any.
Sí. No, van estar al segon equip i tant. Ja, bueno, també va arribar més jove. Vinícius, amb 16 anys no el posaràs al primer equip, tampoc.
No, però... bueno,
o 15 tenia.
Sí, 10. No. Sí, va arribar ja lluitant contra el racisme. Però... però té... no sé, ojalà funcioni, però...
bueno.
Però bueno... Lewandowski, i en Patrulés el canal de Panamà que gira més ràpid que Lewandowski.
Ja ho necessitem, ja, que algú gira ràpid. Bueno, ara parlem amb els execrables. Sara González, Arturo Puente, Ivan Quera, Carles...
alguna cosa més necessites?
No, home, el que tu em puguis oferir. Gràcies i bon any, perquè no és bon
any. Bon any.
Va, 2:45, un moment.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Gaudeix amb Lidl dels nostres més de 600 productes nadalencs. Llagostins cuits en format estalvi ara per 7,99, t'estalvies un 25%. I llonça d'agulla filetejada per 5,29 al quilo, t'estalvies un 15%. Lidl, marca la diferència.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Braç a braç. Així encalcem els nostres objectius. Només així els aconseguim. Trenquem barreres, superem obstacles. Així aplanem el camí. Compartim el camí. Gaudim del camí. Perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup social 11.
RAC+1 Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1 amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més
un. Aquestes festes, RAC1 t'acompanya més que mai. El sorteig de la loteria. És Nadal al món des del Palau de la Música.
Hola.
Versió RAC1 especials Nadal i Sant Esteve.
No saber res, no saber res. És una forma de felicitat.
Les nits musicals conjuntes amb RAC 105 el 24 i el 31. Els trivials musicals de Nadal i Cap d'Any.
Un punt, molt bé, un punt.
La grossa de Cap d'Any al Dia Lliure.
Què, t'acomiadem o no del 2025?
Els resums de l'any informatiu i d'esports.
Catalunya continua immersa en...
contes infantils per Nadal i Reis.
No sabeu la il·lusió que em fa venir cada any per aquestes dates.
El món a RAC1 especial any nou.
Hola.
Dia Lliure especial Reis. També per festes, RAC1.
Passarà un minut de 3:15 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Hola, Santa Jiménez, bon dia.
Hola, què tal, Víctor Roque?
O tigriño. Què tal, Malcom Otero, bon dia. Tu sigues una mica tigriño.
Molto ben.
Molto ben.
Bellesa.
Bellesa, sí, sí,
ja està, ja està. I caipirinha, i caixassa, i ja no sabem dir res.
Olla.
Olla? Has dit olla.
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 Com era la garota d'Ipanema, no? Olla qui...
Menina...
Menina, diu?
Menina.
Menina,
no? Menina més linda.
Diu menina?
Sí. La va composar Velázquez.
Què coja? Clar, olla que coja més
linda. Menina són la família real, és Velázquez.
Va, va. Bueno, què? Què hem de fer avui?
Ara que parlaves de Víctor Roque,
sí.
Jo que cada vegada que et veig és que em recordes més a Figo.
Bé,
Figo. Bundo Figo.
Bundo Figo, sí.
Què? Dia lliure amb Xavi Bundo Figo.
On has fet el dinar?
El dinar de Nadal, com sempre. A casa dels meus pares.
No. I és a l'Esteve?
A casa meva.
A Espanya. Ja, molt bé, ja. Quines punyalades. Encara em fa mal, eh? No ho superaré.
Lo de l'Hispània encara, estàs
sí,
així.
Sí, sí, sí. Clar,
no i... perdoneu res, vosaltres, eh?
No, i espera tu que et ve, perquè tenim... hi haurà proves, eh?
De què?
De tot.
Jo ja vaig passar un àudio
no.
I ja vaig passar...
Vols guerra? Tindràs guerra.
Jo no vull guerra.
Jo no et diré res més, però...
Vull que deixeu de mentir al personal.
Bueno, tothom ens fa espiar.
Si va haver un cambrer que va fer una...
No, era David Verdaguer.
Tot Catalunya.
Vull, què passa, que David Verdaguer Balaguer, creus que es guanya la vida al cinema?
Sí. Amb Eugenio no portes un...
I fent anuncis de la grossa...
El meu fill treballa al cinema... I fa de cambrer, també.
Ha de fer altres coses.
No, però és que tenim espies per tot Catalunya. Com que el poble ens estima.
Yeah.
Perquè tu et donem audiència, et fem líder, però tu res. Però a nosaltres sí ens estimen.
Sí, sí, sí.
I, per exemple, tenim el nostre Marcel Pellejero pel món fent fotos, seguint-te per tot arreu.
No obriu aquesta porta, perquè hi haurà gent que t'acabarà a fer fotos en llocs que no... Ah.
Bueno, avui què esperava la gent? La gent esperava que, hòstia, que es faran Jacques Delors.
Sí, Jacques Delors. No és Jacques Delors l'exagrable d'avui?
No ho farem. No ho farem perquè...
Jacques Delors té nom de personatge de la Pantera Rosa. L'inspector Clouseau i Jacques Delors.
No, no ho farem perquè aquest tio va ser el gran demiurg de la Unió Europea.
No saben.
De l'euro.
Demiurg.
Cabanes de ECU.
Demiurg. No
diguis
no,
demiurg.
No, ja parlem per gent que...
Bueno, per la ESO, agafa un diccionari. No, però era... Aquest tio va muntar el sistema de l'euro, que abans es deia ECU. ECU,
sí, senyor, es deia ECU. Sí.
Només que... hi ha una persona encara al món que segueix dient ECUs, que és Jordi Costa.
Jordi Costa diu ECUs, és veritat. Recordo que en aquell moment es va debatre buscar una paraula que es pronunciés igual a tots els països de la Unió Europea i es va posar euro, que no es diu...
Que
es diu
ja, euro...
No es diu de cap manera igual. Oigo...
No, això no ho farem, perquè què hem de dir? Que aquest tio va ser el gran polític socialista que es va retirar just quan el seu partit més el necessitava i els va deixar tirar. No, això no ho direm, perquè és el pare d'Europa.
Pare d'Europa.
No direm que quan per ajustar fiscalment França, perquè era ministre d'Economia, va avançar 3 mesos al pagament d'impostos als francesos.
Això
és
molt,
és molt llunyat, sí. Això.
Hosti, és fort, ja,
Avancem la quota.
No, perquè va ser quan va entrar en informàtica, va dir, aprofitem que ara tenim informàtica 3 mesos abans.
O sigui, que va cobrar els impostos 3 mesos abans, el tio? Hosti, que bèstia. Sí.
I va fer una pujada d'impostos proporcional, no progressiva. És a dir, rics i pobres pagaven el mateix. Oh. Això no ho direm, això no ho direm. També perquè va recolzar l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, va ser un dels artífics, eh? Per això no direm que quan va dir en plena crisi del 2011 que l'eurozona va ser defectuosa des de la seva creació. Com si ells no hi fos, com si ells no ho hagués fet. Això no ho direm mai.
No farem Delors.
Sempre serem de Delors.
L'home que va aconseguir que tot el que ens costava 100 pessetes,
sí, ara
ens costés 166.
Com a 386.
En 24 hores.
I... Encara jo sé que entre...
O sigui, el xupa-xup...
Hi ha una pila de gent que encara ho diu. El timo que ens van fer amb l'euro. Aquell una nit com la de demà, que vas passar el
no,
de l'1.
Allò del...
Què ha passat aquí?
De la gent gripolla, no, el caixer...
Sí. Oh! Oi, aquell primer d'any, de veritat. Sí. Gent allà traient bitlletets de coloraines.
Sí, i com que no controlava, i el cubata que costava 300 pessetes va passar a costar 500. Però es pagaven igual, són gripolla. És igual. Bueno.
Que no fareu Jack Delors.
No, farem un home que no és francès. Perquè es pot ser execrable i no sé francès.
Tot i que hi ha altres probabilitats.
Però al revés no està clar. Avui parlarem d'un revolucionari.
El Che ja l'heu fet. O sigui
que sí, no. Però està per allà, eh? Va alliberar el seu país, tot i que el va alliberar una estoneta, no massa temps, que és un ídol absolut per l'esquerra, i ho va ser a tot el món. Tant que costa trobar documentació que no sigui un elogi sense fissures. Hem hagut de gratar molt per trobar merda d'aquest tio.
Però n'hi ha.
Surt a cançons, té el pack complet aquest d'exagrable.
Hosti, m'encanta. O sigui, per ser realment un il·lustre exagrable, a banda de tenir nom a l'aeroport, sí, o una ciutat fins i tot,
Premi
si pot ser.
Premi
Nobel i tal, una estàtua, sí, sempre et ve bé, una estatueta ben posada en algun lloc.
Sí, sí.
I ell en té d'estàtues.
Home, sí, té una ciutat també, té de tot.
I carrers per tot el món. Avui desmuntem un mite de debò. L'home que va lluitar contra l'imperialisme, aquí amb uns quants camperols, es va enfrontar a un exèrcit i va acabar tenint 6.000 soldats, que va portar a l'extrem la guerra de guerrilles, un heroi considerat a Nicaragua, però també un sanguinari, un trampós, un vanitós, un agressor, un mal marit, molt il·luminat. Molt il·luminat. Avui li traiem el barret i el matxet al general de hombres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino, també conegut com Augusto César Sandino, Augusto C. Sandino o simplement Sandino.
Has penjat foto avui, si no?
Sí.
No hi ha hagut gaire encerts, em sembla, pot ser que sí.
Era guapo, eh?
Era guapo?
Sí.
Sembla un actor de...
Sí que és veritat. De... Mira, acabo de veure la foto. Sí, és veritat. Sí, sí. Actor de western total.
I molt barret, eh?
Molt, un barret molt gran, eh?
Sí, sí.
Amb un...
Big sombrero.
Amb... Big sombrero. Amb un ala...
Big sombrero, sí, great guitarra, great mustache.
Sí, sí. No sé si us esperava una,
no entenc la cançó, però...
una cançó protesta de tona americana, sí, però s'ha posat un punk anglès.
No posa la merda aquesta que posa normalment de hip-hop. Sí, sí.
He posat punk anglès dels 80, Vive la Revolution, però bueno, amaguem, anem amb Augusto. Santiago. Neix a Niki Nohomo, que ja, com sabreu tots, ve de l'extinta llengua xorotega, que és de Nek Guerrer i Nek. Naome Vall, és a dir, va néixer al Vall del Guerrer.
Val.
El seu pare era un ric empresari cafeter que es va engitar amb una serventa...
Qui diu engitar vol dir que va violar.
Sí, bueno, clar.
A una serventa d'origen indígena.
La va violar.
És a dir, era fill il·legítim. El seu pare, que sí que el reconeix, però el tracta malament...
La va violar.
I viu en condicions deplorables.
La va violar.
Sí, sí, la seva mare...
I no el reconeix.
L'envia una temporadeta a viure amb la seva àvia, però després, ell, quan ja és una mica més gran, torna a la finca del pare, on treballa... per pagar-se l'allotjament. O sigui, el pare
treballa a la finca del cafè,
sí.
El cafetal.
El cafetal, i, però pel seu pare i el seu pare, que canvi, li té un lloc on dormir.
Ja pots dormir allà tirat.
Clar, no, home, és que els nens s'han d'educar així.
No, a currar.
Que ho tenen tot. Que vols, a PlayStation, no?
No.
A treballar.
A treballar, a recollir cafè.
Clar. Però Augusto, més o menys, surt endavant i es torna un petit comerciant de gra. Es vol casar amb, atenció, Maria Sandino.
Mm-hmm.
Ell es diu Sandino i es vol casar amb Maria Sandino.
I qui és la Maria Sandino?
No és
la seva cosina.
Oh!
Bueno, sí. Això també ho fan els Borbons i no passa res.
Bueno, ja.
Vale. I tot amuntava un fan els feliç, però fa negocis, ell quan es fa un petit comerciant, fa negocis amb un tal Dagoberto Rivas i alguna cosa surt malament. Sembla que va vendre una partida de fèsols en mal estat i Sandino... Diu, esto está caducado, güey, no sé qué, i li va disparar.
Diuen güey?
No sé si diuen güey.
No ho crec.
Però a Santi diu güey.
Santi diu que, bueno, en tot cas, li va vendre una partida dolenta,
sí.
I ell, en lloc d'anar amb el tiquet i dir que...
El que li canvin.
Li va fotre un tret.
Hosti, anava ràpid, eh?
Mireu abans sempre la data de caducitat.
Sempre.
Sí, no aneu disparant a les caixeres.
No,
de...
no.
Perfecte. El més normal quan no mires la data de caducitat és que passi això. Sandino, aleshores, està perseguit per la justícia i se'n va de Nicaragua. Va a Honduras, després passa a Guatemala i després a Mèxic. I allà a Mèxic és on coneix l'esperit revolucionari que hi havia. I es fa anarcosindicalista.
Hosti, boníssim, eh? Sí, quan... Si allà es polititza, a Mèxic.
Exacte. Mm.
Quan es compleix la seva condemna...
Ah, clar, perquè marxa perquè l'han condemnat per el tiro a la cama. Sí.
Encara que vaig trobar la notícia del diari,
sí.
Perquè ja ho tenen contra, i és molt graciós que deia Sandino, a pesar de ser un hombre afable y de buenas maneras.
Sempre saludava.
Sempre saludava. Però quan li donaves uns fesols en mal estat, tiro a la cama.
Aleshores, bueno, està allà, quan es passa el temps, es prescriu el delicte, el que sigui, torna al seu poble.
Que també que prescriu un delicte, que has disparat un tio.
Sí, ja, sí. Però no la van matar ni res, eh? Diu la notícia, ni le rompe el hueso.
Ni la... Com un...
Sí, no le rompe el hueso, només que la carne.
Tampoc no es passeix.
Una cojera, tampoc passa nada.
Va ser com Nacho en Porto.
Exacte.
No, aleshores, però quan torna al poble té molt mala sort perquè Dagoberto Rivas ara és l'alcalde.
Oh! Tens mala sort. El tio que li va disparar sí. És l'alcalde.
Sí, és un alcalde coix, però...
Que no torni.
Però no li va trencar l'os.
Ja.
No pinta bé... I està tot allà, està preocupat, perquè anava a treballar a un altre lloc, però...
Es podia haver informat, també, d'aquí a l'alcalde.
Home, sí, també ho crec.
Sí, ho mira per internet i ja està. I el país comença a enfonsar-se. Aquí cal explicar una mica com estava Nicaragua. Era literalment el cortijo dels Estats Units, però literalment. Quan Augusto era jove, ja havien intervingut el país després d'una guerra civil i tenien titelles al govern i manegaven el nou Banco Nacional de Nicaragua. El país tenia un equilibri precari entre dues forces suposades, els conservadors i els liberals.
Uh-huh.
I estableixen una llei que, quan un partit sigui el president, l'altre és el vicepresident.
Ah.
És a dir, com el PP, és com si Sánchez fos president i sí, Feijóo sí. Vicepresident, i així anava amb el tassó.
Hosti, complicat això.
Molt complicat. Bueno. Però a més això...
Maragall, president i Garón.
Exacte. Però a més...
Sí, però vaja.
Però què
passa? No funciona mai, eh?
Però passava una cosa com el... el poliamor asimètric. Saps què és el poliamor asimètric? És aquest que tu dius, aquí follem, tu, podem follar el que vulguem, però només vaig jo. Com tu faci, ja s'acaba la relació,
correcte,
no?
Correcte, correcte.
Doncs pues aquí passa el mateix, que si el meu partit té el president, bé, però quan és l'altre, doncs pues no ho accepto. No sé si us sona. Emiliano Chamorro, conservador, dona un cop d'estat i es fa president i envia a l'exili a Juan Bautista Sacasa, que era el liberal que havia de ser president. De fet, l'envia a Saputacasa.
Ah, Sacasa, Saputacasa. Comença una guerra civil. Estats Units no accepta a Chamorro,
però és el que ha donat el cop d'estat.
Clar, proposa el candidat conservador que provoca una altra guerra civil. Sandino s'uneix a l'exèrcit liberal i comença a donar mostres de lideratge i de carisma. S'havia fet anarcosindicalista i el tio té dots de mando. Es diu que mai somreia. Era un tio...
Hosti.
Ja has vist la foto?
No, la foto té una mala cara el i tio, mira com dient.
No.
Acabo amb tu, eh?
El senyor aquest no feia falta que traies el matxet.
Té una, que no
té pinta de perillós.
No fa pinta de ser molt alt, però no ho sé, això. No. I... Però
no,
vaja, una...
No era molt alt.
Una mala llet.
No, igual no, tenia 1,70 m, que no, a Nicaragua ser alt. Bueno. Això no sé si és carisma o que acollones molt. El nomenen general en cap de les Segòvies. Segòvies és una província de Nicaragua, que ja havia nascut allà, i allà aconsegueix bastantes victòries. Els conservadors veuen que és com si veiessin que el Girona està guanyant i demanen ajuda als Estats Units perquè els ajudi a lluitar contra els liberals. I el líder liberal Moncada, que ja té gairebé tot el país, decideix dir, hòstia, que venen als Estats Units,
sí.
Fem la pau.
El fumosol, doncs...
Parlem. Per garantir-se la presidència i en 2 anys acaba amb la guerra. Qui es nega? O sigui, diuen, hòstia, parem.
Sí.
Que venen als Estats Units.
Anem a pactar, a la pau i ho solucionem.
I qui es nega a pactar i...
Ui.
Que vol més guerra? Sandino. I'm guilty eyes and little
white lies. Yeah, I played dumb, but I always knew. Bueno, aquesta és la Traitor d'Olivia Rodrigo. Doncs...
Home, perdona.
Molt maca, eh?
Bona cançó. Ara sí, està de moda, Olivia Rodrigo.
Ara.
Eh?
I ara més.
Ara hi ha tot un grup de gent que li encanta l'Olivier Rodrigo.
Pues Sandino,
que diu Traitor, la cançó.
És una relació d'un tio que deixa la seva nòvia, que és l'Olivier Rodrigo, i se'n va amb una altra noia. Una setmana després i diu, no m'ha estat infidel, però ets un traïdor. Bueno, Sandino